L'Ajuntament de l'Espluga de Francolí busca nous pous per combatre els episodis de sequera. És el titular del cap de setmana del 25 i el 26 de març. L'Ajuntament de l'Espluga de Francolí ha presentat una desena d'actuacions per combatre la sequera i entre les quals Josep Morató també s'hi troben la recerca de nous pous, és a dir, intentar millorar els punts de captació d'aigua i fins i tot també, com dèiem, ampliar-los.
S'exploraran punts idònics per aconseguir un o dos pous més que abasteixin el poble. Però no només això, ja que el govern local ha definit una desena d'actuacions per fer front a la sequera.
La idea del govern local és disposar de més recursos i, per tant, no dependre tant de l'aigua del Consorci d'Aigües de Tarragona, és a dir, l'aigua de l'Ebre, que, si tot va bé, arribarà de cara a la tardor del 2024. Josep Maria Vidal és l'alcalde de l'Espluga.
Seria important per poder tenir més independència per recursos d'aigua i no haver de dependre tant de recursos externs.
Avui també els explicarem que l'antiga caserna es convertirà en un espai per acollir habitatge social i també per als joves.
Està previst que el projecte executiu s'aprovi en el ple municipal del mes d'abril i que les obres es puguin licitar durant la tardor, tot per un pressupost total de 900.000 euros.
En total es quantifiquen en 11 els habitatges que s'hi podran encabir. D'altra banda, la Conca de Barberà ha inaugurat una nova planta de tractament de residus. Es tracta per millorar el tractament de la fracció de la resta abans de dur-los al dipòsit controlat, a més també de nous equipaments per la matèria orgànica i que, en definitiva, millorar la qualitat del compost i d'aquells residus que van a parar al dipòsit controlat. Laia Molné, què més ens en pots explicar?
Aquesta nova maquinària permetrà complir la normativa europea i tractar prèviament la fracció de resta, reduint així la quantitat de residus destinats a dipòsit controlat.
Estem fent a la millor comarca del país que fa recollida selectiva aquest deute que hi havia amb la comarca, que els residus, abans d'anar a l'abocador, passin per aquest tractament.
Així en parla bé el director de l'Agència Catalana de Residus, a qui escoltarem a continuació, com també anirem fins a Barberà de la Conca, on ja han començat les obres per enderrocar la capella del Roser. Es tracta d'uns dels punts més afectats per l'esquerda, que ja fa anys amana ser el municipi, i és una actuació que du a terme l'arquebisbat de Tarragona. Diu que no hi havia alternativa i que l'enderroc era necessari per motius de seguretat.
No hi havia més solució perquè no podíem tenir la garantia de la seguretat de la gent que hi vivia sota. Va ser una decisió consensuada, primava sobretot la seguretat de les persones.
I ho explicarem tot plegat en un informatiu que ja agafa la dimensió de la cursa electoral. Estem a la darrera setmana, ja entrarem en la darrera setmana que es permeten inauguracions, actuacions dels ajuntaments en aquesta matèria abans de començar el que serà pròpiament la campanya, i a poc els municipis defineixen les seves llistes. Els que encara no ho han fet s'apressen també a donar els noms. Josep Maria Vidal serà l'alcaldable de Som Espluga, és a dir, l'actual batlle repetirà com a cap de llista en les eleccions del 28 de maig. També repeteix l'actual alcalde de Vimbodí, Poblet, Joan Canela, al capdavant, en aquest cas, de la llista de Junts per Vimbodí. Mentre que Gerard Ferrer i Cristina Molina seran els números 3 i 4 de Junts per Montblanc, i a la capital de la Conca, Esquerra aposta per una proposta de vicealcaldessa que assumiria Carme Pallàs, que és la número 2 del partit. Ho van explicar aquest divendres en la visita d'Oriol Junqueras a la Conca de Barberà, en concret a l'Espluga i Montblanc. Més enllà de la política local marcada per aquesta precampanya, també explicarem que la Conca de Barberà reclama un nou programa de formació i inserció pels alumnes de la comarca, és a dir, per totes aquelles persones que no han pogut acabar els estudis obligatoris. Una demanda que sorgeix de l'Espluga de Francolí.
Aquesta és una reclamació que ha sorgit de l'Institut Joan Amigó i Callao i que ha estat avalada també per l'Ajuntament de l'Espluga, el Consell Comarcal i Conca Activa, degut a la necessitat de tenir un centre d'aquestes característiques a la comarca.
Anna García és la regidora d'Educació a l'Espluga.
Això, evidentment, és una desigualtat d'oportunitats, no? És a dir, als altres pobles i a les altres comarques, a la comarca, com a mínim, hi ha un PFI per poder doncs, tenir aquest graduat escolar, i aquí, actualment, a la Conca de Barberà, aquesta oportunitat no la tenen.
En aquest informatiu també posarem noms propis, el de Damià Amorós i Rosanes, que és el primer fill predilecte de Sarral, i també l'altre nom és el de la factoria Abram. Aquesta companyia serà la pregonera de la 36a Setmana Medieval de Montblanc per donar el tret d'inici a la nova edició el 21 d'abril i des de la plaça Major. També coneixerem Poblet Desaparegut. Són més de 150 imatges històriques del monestir cistercenc que ara recullen en un llibre que han fet els historiadors conquencs Àlex Rebolló i Damià Amorós. Com sempre, el repàs a l'actualitat d'una setmana també marcada per la celebració del Dia Mundial de la Poesia. Per tant, com és habitual, tancarem l'informatiu amb la crònica cultural dels darrers dies. En qualsevol cas, aquests són els titulars, el més destacat d'aquesta setmana i el que us expliquem a continuació.
Informatius cap de setmana. Una producció de l'Espluga FM Ràdio amb la col·laboració de l'Espluga Audiovisual.
Doncs com dèiem, avui en portada i en aquesta emergència per la sequera que afecta tot el país, però particularment a l'Espluga de Francolí des de ja fa més de mig any. Doncs bé, com dèiem, portada per aquesta actualitat perquè l'Ajuntament del municipi de la Conca de Barberà ha presentat un grapat de propostes. Són 10 accions que o bé s'han començat o que es preveuen començar aviat per combatre futurs episodis de sequera com l'actual. Una d'aquestes actuacions, i és la que destacàvem en titulars, és que l'Ajuntament està estudiant si pot millorar o ampliar els punts de captació, és a dir, els actuals pous que disposa el municipi i dels quals s'abasteix normalment, perquè recordem que ara també s'aporta aigua de l'Ebre amb camions cisterna des que va esclatar aquest episodi de sequera ja a l'estiu. Ens en porta més detalls el Josep Morató d'aquesta iniciativa de buscar nous pous.
L'Ajuntament de l'Espluga de Francolí treballa en la recerca de nous punts de captació d'aigua. S'exploraran punts idònics per aconseguir un o dos pous més que abasteixin el poble. Però no només això, ja que el govern local ha definit una desena d'actuacions per fer front a la sequera. Així en parlava Josep Maria Vidal, alcalde de l'Espluga.
L'aigua és un tema molt complex que no trobarem una sola solució. La solució no és crear un dipòsit, la solució no és connectar-se al CAT, la solució no és fer un embassament, la solució no és una ordenança, la solució no és els camions cisterna, sinó que la solució passarà per moltes actuacions diverses.
Els recursos externs provinents del Consorci d'Aigües de Tarragona arribaran, si tot va bé, de cara a la tardor del 2024. De moment, l'aigua de l'Ebre, per combatre la sequera, arriba cada setmana amb 20 camions cisterna.
Doncs sí, aquests camions cisterna que continuen arribant, de fet ara actualment se'n porten 20 per setmana, és aquesta aigua que s'agafa de Montblanc, aigua de l'Ebre, i es transporta fins a l'Espluga de Francolí per abastir els dipòsits i subministrar aquests recursos a totes les llars i empreses del municipi. De moment, l'Ajuntament, en aquests dos darrers anys marcats per aquests episodis de sequera, ha invertit ja més de 400.000 euros per portar aquests camions cisterna, una quantitat econòmica que confia subvencionar a través dels ajuts que obre l'Agència Catalana de l'Aigua, de fet, al voltant de la meitat d'aquesta despesa, per tant, 200.000 euros aproximadament es podrien arribar a subvencionar amb aquestes línies. La qüestió, però, és que aquesta sequera està lluny de resoldre's i segurament no serà un episodi puntual i, per tant, el que fa l'Ajuntament és plantejar, com dèiem, aquestes actuacions de futur per millorar els recursos propis i també doncs, ser més resilients a futurs episodis de crisi com l'actual. Com dèiem, millorar els punts de captació o ampliar-los és un dels punts de partida. De fet, es preveu comptar amb una subvenció de 90.000 euros de l'Agència Catalana de l'Aigua per fer aquest estudi que parteix dels estudis geològics que ja es van fer durant els anys 80 i que doncs, a mitjà a curt termini es vol ampliar aquests punts de captació, ja sigui introduint millores als actuals o bé disposant, com dèiem, d'algun pou més. D'altra banda, el que també ha aprovat l'Ajuntament, el que vol fer és aquesta ordenança d'estalvi d'aigua en les noves construccions i reformes integrals d'habitatges i edificis que incloguin aquestes mesures per estalviar aigua. Això ja està aprovat i, per tant, les pròximes edificacions ho hauran d'incloure. També una altra de les opcions que es planteja i que començarà a caminar aviat és la creació d'una empresa pública municipal per gestionar tot el que és la qüestió vinculada a l'aigua. De fet, l'Ajuntament aquest dimecres ja ha validat l'oferta pública d'ocupació per crear una plaça d'enginyeria d'aigües que serà el punt de partida d'aquesta futura empresa. L'alcalde de l'Espluga, Josep Maria Vidal, explicava aquest procés de selecció de cara a aquest tècnic que s'incorporarà a l'Ajuntament.
La creació d'aquesta empresa pública de gestió d'aigua, una empresa que en principi ha de ser una empresa municipal, oberta evidentment doncs, que es pugui ampliar el seu abast més enllà del propi municipi. En aquest cas, doncs, el que sí, com a última actuació que vam fer en aquesta línia va ser que ahir a la Junta de Govern local, justament d'ahir, doncs es va aprovar l'oferta pública d'ocupació, la que ens permet, després d'haver aprovat tota la reestructuració de l'Ajuntament en els anteriors plens, doncs aquesta oferta pública d'ocupació que ens permet doncs, és la provisió d'aquesta nova plaça d'enginyeria tècnica en aigües i que, per tant, un cop aprovada aquesta oferta pública d'ocupació, ara ja toca doncs, convocar aquest procés de selecció. Serà un procés obert.
Doncs així en parlava l'alcalde de l'Espluga. D'altra banda, d'aquesta desena d'actuacions, també podem explicar que es preveu recuperar l'antic dipòsit de Sant Miquel per quan es disposi l'aigua de l'Ebre. De fet, era un plantejament que ja s'havia fet anys enrere. Quan arribi aquesta aigua doncs, provinent del CAT, amb aquest ramal que es pugui emmagatzemar en aquest antic dipòsit de Sant Miquel, que tindria doncs, una capacitat no molt gran, però com a mínim doncs, suficient per emmagatzemar uns quants recursos i d'aquesta manera que aquest dipòsit serveixi també per abastir el que és la indústria càrnia de l'Espluga de Francolí, com és Cunia Espluga. També es renovaran, ja ho saben, les canonades de l'urbanització Carreres amb aquest pla dels Next Generation, amb més de 500.000 d'euros que arribaran d'aquests recursos europeus, a més també de l'aportació municipal, una actuació que està prevista de cara als pròxims mesos, està ara mateix doncs, seguint el curs per poder treure a concurs aquestes obres i, per tant, trobar l'empresa que se'n faci càrrec, tot plegat suposant una despesa al voltant de 700.000 euros. També, d'altra banda, la novetat que ha anunciat aquesta setmana l'Ajuntament és que redactarà un pla d'emergència davant la sequera, un document que estipularà les actuacions i restriccions a aplicar en episodis com el que afecta actualment a l'Espluga de Francolí des del passat estiu i que, per tant, serà un protocol d'actuació que marcarà les diferents fases d'emergència i també les restriccions que caldrà actuar i efectuar en cada moment. Doncs bé, aquestes són les actuacions que planteja l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí per combatre la sequera i també aquesta setmana hem conegut una altra iniciativa diferent per part del Rebull, aquesta cooperativa que ha pensat un projecte i ja l'ha començat a materialitzar per afavorir la biodiversitat del paratge natural d'interès nacional de Poblet i també de la vall de Montblanc i que està, com dèiem, vinculada amb el que estàvem explicant, amb l'aigua. Aquest projecte s'anomena Bases Amigues, és el nou projecte de la cooperativa El Rebull, amb el qual es vol repartir part dels seus ingressos com a empresa dedicada al món de la natura i al senderisme, beneficiant el paisatge. Amb aquesta iniciativa es pretén recuperar o crear nous punts d'aigua en zones necessitades, sobretot en l'època estival i en períodes de sequera. Aquests punts han d'ajudar la biodiversitat a la zona amb atracció d'aus aquàtiques, amfibis, rèptils, mamífers i invertebrats. Com dèiem, els espais seleccionats són el barranc del Mas d'en Llort, a Montblanc, el barranc de Castellfollit, el paratge natural de Poblet, aquests dos, doncs, on hi haurà en el primer d'ells un buidatge de la bassa per extreure els sediments acumulats i instal·lar una rampa pels animals, i en el segon, a Castellfollit, es recuperarà una font i es construirà també una basseta a Obrador. Aquesta iniciativa s'ha donat a conèixer aquesta setmana justament coincidint amb el Dia Mundial de l'Aigua. Ha estat aquesta la notícia que ha volgut llançar la cooperativa El Rebull, com dèiem, vinculada a la biodiversitat en el nostre territori. Aquestes bases que ja s'han començat a posar en marxa, en alguns casos estem parlant de recuperació d'aquests espais naturals o de millorar-ne les seves condicions. Seguim ara amb altres qüestions, deixant de banda aquesta temàtica, la que ha encetat de l'informatiu Conca de Barberà, l'aigua, o més ben dit, la falta d'aigua i la sequera que afecta la conca i també tot el país. Seguim amb més actualitat local i, de fet, municipal de l'Espluga de Francolí, perquè l'Ajuntament ha presentat aquesta setmana el projecte de la remodelació de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, on s'hi projecten 11 habitatges. Seran habitatges per ús social i també cohabitatges juvenils per als joves. Aquesta setmana s'ha fet una visita a l'espai per veure'n, doncs, pròpiament des de primera línia com seran aquests canvis, què es farà en aquest entorn de la caserna de la Guàrdia Civil, i ens n'explica tots els detalls el Josep Morató.
D'ús policial a ús social. Aquesta serà la nova destinació que es vol per les antigues dependències de la caserna de la Guàrdia Civil a l'Espluga de Francolí. L'Ajuntament de l'Espluga ha presentat el projecte per rehabilitar l'immoble per acollir 7 habitatges socials i 4 cohabitatges per a joves. L'alcalde de l'Espluga, Josep Maria Vidal, posava l'accent sobre els joves.
De dia d'avui a l'Espluga, per disposar d'un parc d'habitatges públic i gestionat directament per l'Ajuntament, i d'altra banda, doncs, per ajudar també als joves i a les joves, doncs, a emancipar-se, i amb aquestes noves fórmules que s'adequen molt més a la realitat i a les capacitats econòmiques que a dia d'avui tenen els joves.
Està previst que el projecte executiu s'aprovi en el ple municipal del mes d'abril i que les obres es puguin licitar durant la tardor, tot per un pressupost total de 900.000 euros.
I d'un projecte de futur a l'Espluga de Francolí, un altre que ja està present també al terme municipal de l'Espluga de Francolí, perquè aquesta setmana, concretament aquest dijous, s'ha inaugurat la nova planta de tractament de residus de la Conca de Barberà. Unes instal·lacions, Laia Molner, que el que han de fer és millorar la qualitat del compost i també dels residus que finalment s'aboquen al que és aquesta àrea del dipòsit controlat, és a dir, on va parar la part del rebuig que no es pot reciclar, oi?
La comarca comptarà a partir d'ara amb una nova planta per la fracció de resta que permetrà tractar prèviament els residus abans de dur-los al dipòsit controlat, així com 11 trinxeres on tractar el producte extret i la fracció orgànica. Des de la implementació del servei porta a porta, els residus s'han reduït de 6.000 a 3.000 tones a la Conca de Barberà. Aquesta nova maquinària permetrà complir la normativa europea i tractar prèviament la fracció de resta, reduint la quantitat de residus destinada a dipòsit controlat.
El càlcul que hi ha aquí a planta és que de les 3.000 tones que dèiem que passaran per aquí, aproximadament unes 2.000 seran el rebuig, que nosaltres ja separarem, que seran a dipòsit, que serà un material inert. 1.800 passaran per les trinxeres per la descomposició, i aquestes 1.800 s'acaben convertint, perquè bàsicament l'orgànica, com sabeu, hi ha una part important d'aigua, s'acaben convertint aproximadament en unes 600 tones. Vol dir que de les 1.800 que nosaltres tractarem abans d'entrar a l'abocador, es convertiran en 600 que s'aniran cap a dipòsit com a un compost de mala qualitat, però com un compost.
La Conca de Barberà és des dels últims anys la comarca amb un valor de reciclatge més elevat de tota Catalunya, arribant al 80%. La implementació d'aquesta planta servirà per reduir encara més la fracció de resta i convertir-la en un compost útil per l'agricultura.
És d'obligat compliment que abans d'entrar a l'abocador els residus passin per aquest tractament. Aquí no estava succeint. Per tant, estem fent a la millor comarca del país que fa recollida selectiva aquest deute que hi havia amb la comarca de que els residus abans d'anar a l'abocador passin per aquest tractament.
Tot i les bones xifres de la comarca, els alcaldes reclamen un tractament diferenciat per baixar els cànons i les taxes a la ciutadania.
L'Agència Catalana de Residus ens està tractant com la resta i aquí sí que demanem, com a alcaldes i alcaldesses de la Conca Barberà, és que l'Agència Catalana de Residus també practiqui la recollida selectiva i faci un repartiment selectiu pel que fa en el que són les inversions, no només les inversions, sinó en els cànons que estem pagant de recollida de brossa.
Aquesta nova planta, amb un cost de 3,8 milions d'euros pagats íntegrament per l'Agència Catalana de Residus, entrarà en funcionament la setmana vinent.
Gràcies, Laia. I més inversions i actuacions que estan en marxa a la Conca de Barberà, en concret a Barberà de la Conca. Unes actuacions vinculades a l'esquerda que travessa bona part d'aquest municipi. Aquesta mateixa setmana han començat els treballs per enderrocar la capella del Roser de Barberà de la Conca a causa de les afectacions que ha patit els darrers anys a causa d'aquesta esquerda. La delegada de Patrimoni Cultural de l'Arcabisbat, Roser Martín, explicava els motius d'aquest enderroc i deia principalment que no hi ha hagut més remei perquè es volia primar la seguretat de les persones i de les cases del voltant i, per tant, s'ha hagut d'enderrocar aquesta capella. L'escoltem.
Primava, sobretot, la seguretat de les persones. No hi havia més solució perquè no teníem les garanties de la garantia de la seguretat de la gent que hi vivia sota. I per tant va ser una decisió consensuada, però que per l'arcabisbat i en aquell moment consultat amb l'arcabisbe primava sobretot la seguretat de les persones.
El desmuntatge aquest va per fases, va començar el mes de març, es preveu acabar d'aquí un parell de mesos. S'ha començat a enderrocar de forma controlada la cúpula i també les parets, deixant caure la runa a la part interior. Consta d'un pressupost de 100.000 euros, l'enderroc de la capella és l'única opció que quedava, com escoltàvem actualment, doncs, després d'aquestes greus afectacions que pateix el municipi. De fet, el 2010 es va detectar una gran esquerda que creuava tot el poble amb l'església situada al punt més alt, com dèiem, l'edifici més afectat. Anteriorment ja es va retirar el timpà romànic d'aquesta església per evitar que es veiés afectat per les esquerdes. En podem veure fotografies d'aquestes actuacions al portal web de l'Espluga FM Ràdio. I d'altra banda, un apunt als successos, perquè justament aquesta setmana hem tingut un incendi agrícola a la Conca de Barberà, que per sort no va ser finalment un incendi forestal. En concret, es va declarar dimecres al migdia al terme municipal de Vilaverd, concretament a la zona del Molí de l'Estret. Es tractava d'una zona agrícola, però també amb pinars i vegetació al voltant. Des de 3:15 de la tarda es va poder estabilitzar aquest incendi. A la zona hi van treballar unes 10 dotacions terrestres dels bombers i també 3 mitjans aeris amb la col·laboració dels grups voluntaris de l'Agrupació de Defensa Forestal de l'Espluga i també de Protecció Civil de Montblanc. Com dèiem, les flames no van avançar més i es van quedar doncs, en aquesta afectació del terreny agrícola al voltant d'aquesta zona entre el que és Vilaverd i també el municipi de la Riba, ja a l'entorn de l'Alt Camp, entre la Conca i l'Alt Camp. Com dèiem, aquestes dues comarques que van encendre les alarmes per aquest incendi, que per sort no va anar a més. I seguim amb més notícies. Ara ja obrim la plana política purament marcada per les eleccions municipals que seran el 28 de maig, per tant, d'aquí un parell de mesos. I a l'Espluga de Francolí ja coneixem 3 caps de llista, 3 alcaldables per aquestes eleccions. El més nou, el darrer en confirmar-se, és el nom de l'actual alcalde de l'Espluga, Josep Maria Vidal, que es confirma com a cap de llista de Som Espluga de cara a aquests comicis del mes de maig. Després d'un acte de votació intern del partit, l'actual alcalde repetirà, serà alcaldable perquè el seu partit el va elegir amb la majoria dels vots. La resta dels membres d'aquesta llista es coneixeran la setmana vinent, però des del partit confirmen que un terç dels regidors repetirà per aquestes eleccions, el segon terç seran nous perfils i els noms restants els formaran membres històrics del partit. Pel que fa als principals projectes de la candidatura, Som Espluga aposta per continuar amb la línia de l'actual govern i al llarg de la campanya s'aniran presentant les principals propostes d'aquesta nova candidatura de Som Espluga del 2023. L'alcaldable, per tant, Josep Maria Vidal, parlava al micròfon de l'Espluga FM Ràdio, entusiasmat per la confiança del seu partit.
El grup, l'equip de govern, va demanar que em presentés com a alcaldable. Ho hem fet a través d'un procés obert, un procés per escollir la persona que havia d'encapçalar doncs el projecte, ho hem fet a través de votacions i per tant doncs el grup m'ha donat, tot el grup de Som Espluga m'ha donat el suport per poder encapçalar de nou el projecte que vam començar el 2015. El 2019 vam començar a implementar el canvi i ara el que anem a fer és assegurar aquest canvi, que comencin a haver-hi aquests fruits, aquests projectes que tenim sobre la taula, que comencin a ser una realitat, com va ser-ho la reforma de la piscina. Doncs ara anem a fer realitat altres projectes i per tant el que ens plantegem és una campanya propositiva, una campanya que anem a explicar les propostes, anem a explicar la feina que hem fet, anem a explicar el futur que volem per l'Espluga.
Aquesta era la línia de sortida, els primers objectius que marcava l'actual alcalde i alcaldable de Som Espluga, Josep Maria Vidal. Com dèiem, és el tercer nom en confirmar-se, ha estat de fet l'únic candidat que es va sotmetre a votació en aquesta reunió de Som Espluga. També va passar el mateix en el cas de Junts per l'Espluga de Francolí, amb Jordi Torre com a únic candidat, i que el grup doncs va confirmar i va anunciar que seria l'alcaldable del partit de cara a les municipals. I s'afegeix a Francesc Sánchez de Nova Espluga, també actual regidor i portaveu del seu grup, que és l'únic regidor de Nova Espluga i que també serà cap de llista d'aquesta formació. Per tant, els tres actuals portaveus dels grups municipals que seran també els tres caps de llista en aquestes eleccions municipals, a l'espera de si en les pròximes setmanes, que de fet són les últimes per confirmar-se, doncs sorgeix alguna altra llista al municipi. D'altra banda, canviant de municipi, Vimbodí i Poblet també comença a desvelar els candidats a alcaldables en les eleccions. La primera confirmació ha estat la de Junts per Vimbodí i Poblet, que ratifica que l'actual alcalde, Joan Canela, tornarà a presentar-se per encapçalar la llista electoral. En canvi, no ho faran la majoria dels regidors actuals, ja que només repetirà candidatura un d'ells. La resta seran substituïts per noms més joves. L'alcaldable de Junts, per tant, a Vimbodí, Joan Canela, detallava com serà aquesta llista per les eleccions.
De la llista només repetim dos i el de més són gent més jove, gent nova, perquè nosaltres la nostra idea, aquesta idea la vam començar fa 4 anys, és, com vulgarment es diu, ampliar la base. Nosaltres el que hem fet ha sigut introduir gent jove a la llista i llavors el que sí, alguns dels components que estan a la llista actual doncs se quedaran com a col·laboradors directes amb les diferents regidories que puguem guanyar si sortim vencedors d'aquestes eleccions.
I Junts per Montblanc ha donat a conèixer qui ocuparà els números 3 i 4 de la seva candidatura. Seran Gerard Ferrer, actual regidor del grup municipal, número 3, i la que fa 4 anys va anar de número 4, doncs Cristina Molina, que s'estrena a la candidatura. Tots dos acompanyaran Marc Vinya i Raquel Huguet, que són els dos primers llocs de la llista. També hem conegut novetats en forma de plantejament de la llista d'Esquerra Republicana a Montblanc, perquè la número 2, que ja es va anunciar fa setmanes, és Carme Pallàs. Doncs bé, ara el partit diu que serà vicealcaldessa en cas d'aconseguir el govern, per tant, compartiria aquesta alcaldia simbòlica amb el cap de llista del partit, que és Oriol Pellissó. Seria doncs aquesta alcaldessa compartida. L'anunci es va fer aquest divendres coincidint amb la visita d'Oriol Junqueras a la Conca de Barberà, Josep Ardila.
Carme Pallàs, número 2 de la candidatura d'Esquerra Montblanc, serà la vicealcaldessa si Oriol Pallissó es converteix en alcalde de Montblanc. Els republicans han volgut posar en valor que tenen un projecte coral i que la presa de decisions serà compartida si governen Montblanc. Pallàs, actual presidenta del Consell Comarcal de la Conca, assegura que l'equip quedarà ben equilibrat amb la seva maduresa i la joventut del cap de llista.
Aquest trencaclosques, que és tot l'equip, jo sempre dic que queden aquestes dues peces, una és l'alcaldable i l'altra és la vicealcaldia, que per acabar d'enganxar-se el que fan és una mica doncs, compensar no?, aquestes habilitats de la veu femenina amb la veu masculina i també equilibrant una mica tota aquesta joventut que té l'Oriol, potser la meva maduresa, no?, intentar equilibrar i acabar d'encaixar tot aquest trencaclosques que nosaltres hem format de fa més d'un any.
Ho han anunciat aquest divendres al carrer Josepa Avellà, històrica sindicalista de Montblanc, acompanyats del president d'Esquerra Republicana. Oriol Junqueras diu que Montblanc necessita aire nou i que el millor projecte és el que encapçala Pallissó.
Necessitem un Montblanc ambiciós, un Montblanc al servei de la gent. I estic convençudíssim que aquest projecte que encapçala l'Oriol Pallissó, però que és un projecte coral, que és un projecte de molta gent, és la millor de les apostes possibles, és l'aposta més segura, és l'aposta que més confiança ha de donar al conjunt de la ciutadania de Montblanc.
Junqueras ha aprofitat la visita per reunir-se amb càrrecs electes del partit a la comarca, així com amb membres de la candidatura d'Esquerra Montblanc.
I ara escoltarem una nova demanda que fa la Conca de Barberà en matèria educativa. Demana que a la comarca s'imparteixi el que és el programa de formació i inserció pels alumnes que no han superat els estudis obligatoris. Uns estudis que abans sí que s'impartien a la nostra comarca, però que ara s'han deixat d'oferir i els joves que els volen han de sortir a altres poblacions d'altres comarques, ja sigui Valls o sigui Reus, per exemple. Per tant, el que es vol és que ara aquests estudis tornin a la Conca de Barberà.
La Conca de Barberà demana recuperar el programa de formació i inserció per alumnes d'ESO a la comarca, el que seria un PFI. Aquesta és una reclamació que ha sorgit de l'Institut Joan Amigó i Callau i que ha estat avalat per l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí, el Consell Comarcal de la Conca de Barberà i també Conca Activa. La regidora d'Educació de l'Espluga de Francolí, Anna García, explica la situació que viu la comarca.
Actualment a la comarca no disposem de cap PFI per poder tenir el graduat de l'educació secundària obligatòria. Això, evidentment, és una desigualtat d'oportunitats pels joves i les joves d'aquí a la comarca, no? És a dir, als altres pobles i a les altres comarques. A la comarca, com a mínim, hi ha un PFI per poder tenir aquest graduat escolar i aquí, actualment, a la Conca de Barberà, aquesta oportunitat no la tenen.
Fa més de 5 anys que la comarca no té un programa de formació i inserció per joves que no han acabat els estudis secundaris obligatoris. Abans es podia fer una d'aquestes formacions al monestir de Poblet, però ara els alumnes s'han de desplaçar fins a Reus o Valls, però en alguns casos l'alumne no té l'oportunitat de fer aquests desplaçaments fins a altres pobles i, per tant, no pot tenir aquest graduat. De moment, les quatre institucions implicades s'han reunit per tal d'abordar el tema i buscar possibles solucions a la problemàtica. El següent pas és fer arribar la demanda a la Generalitat i reunir-se amb els serveis territorials d'educació per presentar aquesta proposta.
I Montblanc ajudarà a pagar les obres de rehabilitació d'habitatges del centre històric que es destinin al lloguer. La Junta de Govern Local de l'Ajuntament ha aprovat les bases que han de regir la convocatòria d'ajuts. Les bases complementen atorgar ajuts de fins a un màxim del 50% del cost de les obres i un topall econòmic de 5.000 euros per cada petició. En total es destinaran 20.000 euros. Seran subvencionables els treballs que permetin garantir l'habitabilitat dels immobles, la instal·lació de serveis com ara l'aigua o el gas, l'eliminació de les barreres arquitectòniques o bé la millora i reconstrucció de cuines i banys. Podran optar aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que siguin propietàries dels immobles o bé en siguin usufructuàries. Les peticions s'han de tramitar directament a les oficines de l'Ajuntament i hi ha temps fins al 30 de setembre i des del 17 d'abril, que és quan es s'obrirà aquesta convocatòria. Seguim amb més notícies d'aquesta actualitat comarcal. Ara obrirem un espai d'homenatges. El primer d'ells, en concret, per explicar que l'Ajuntament de Pira, el Museu Comarcal i l'Oficina Jove de la Conca de Barberà estan treballant per tirar endavant un projecte de recuperació de la memòria oral de Pira pel que fa als comerços i als oficis que hi havia al municipi antigament. Aquesta idea va sorgir de la visita cultural guiada del projecte Aprenem Junts, que va tenir lloc l'estiu passat, en el qual persones grans, amb el suport de la historiadora de Pira, Maria Serra Urpinell, explicaven al públic general i de retruc a les persones joves tota l'activitat comercial que abans hi havia a Pira. A finals del mes de març i a primers d'abril ara tindran lloc les gravacions de les entrevistes a gent grans que es realitzaran per part de joves del mateix municipi i amb el suport del Museu Comarcal de la Conca de Barberà. A l'estiu sortiran a la llum aquests treballs fets amb el suport de vídeo i que s'entregaran a l'Arxiu Comarcal, on es podran recuperar tots aquests testimonis. D'altra banda, a Sarral s'ha anomenat Damià Amorós i Rosanes com a fill predilecte i és la primera nominació que es fa en distinció en aquest sentit a Sarral. L'acte va acollir un centenar de persones, per exemple, a la subdelegació del govern central amb el seu màxim representant, Santiago Castellà, també Marc Rovira, que és diputat de la Diputació de Tarragona, o bé la vicepresidenta del Consell Comarcal de la Conca, a banda d'altres representants d'organismes i institucions que hi van voler ser per retre homenatge a Damià Amorós i Rosanes. Un homenatge simbòlic que es va fer amb una entrega d'una peça d'alabastre i de ferro forjat i també la música a càrrec de l'orquestra Treure la pols al teu instrument de l'Espluga de Francolí. I temps ja per la crònica cultural. La companyia montblanquina Factoria Bram donarà el tret de sortida a la 36a edició de la Setmana Medieval de Sant Jordi de Montblanc. Seran els encarregats de pronunciar el pregó des de la plaça Major el divendres 21 d'abril a les 6 de la tarda i, per tant, començar aquests dies més importants per la vila ducal de Montblanc. L'acte serà també el tret de sortida de les comitives de les quatre cases nobles de la família reial escollida, a més d'acompanyades pels membres del consistori municipal. Aquest pregó, que acabarà amb els balls de les banderes, dúcties, faranduleres i donzelles de la Setmana Medieval de Montblanc. La Factoria Bram va néixer el 2017 amb vocació de crear espectacles i produccions culturals, recollint el bagatge de diferents iniciatives i projectes en els seus fundadors, doncs, que havien ja materialitzat anteriorment. I hem de recordar que també han estat els encarregats, per exemple, d'algunes d'aquestes propostes de la Setmana Medieval dels darrers anys, ja sigui la llegenda en versió infantil o bé els canvis que es van efectuar en la representació de la llegenda de Sant Jordi d'aquesta Setmana Medieval. Ara seran els encarregats d'encetar la festa, la 36a edició de la Setmana Medieval de Montblanc, el 21 d'abril. Més propostes culturals. Els historiadors conquencs Àlex Rebollo i Damià Amorós han tret a la llum un llibre conjunt anomenat Poblet Desaparegut. Es tracta d'una crònica gràfica del monestir cistercenc creada amb 150 fotografies històriques que comenten els dos autors. Editada per l'editorial Afadós, amb la col·laboració del monestir de Poblet i l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà, aquesta publicació ja ha vist la llum i, de fet, es presenta aquest diumenge 26 de març a les 12 del migdia al Palau de l'Abat del monestir de Poblet, presentació també a càrrec dels dos autors i amb la participació de l'abat de Poblet, Octavi Vilà. Des d'aquell mateix dia també doncs, ja es podrà comprar al Monestir de Poblet, a la botiga, aquest llibre, i també a les llibreries de la comarca on ja es pot trobar aquesta publicació que s'emmarca dins la col·lecció Catalunya Desapareguda, la qual va recorrent alguns punts del territori destacats a través d'aquestes fotografies històriques, moltes d'elles en blanc i negre, que es poden trobar als mateixos arxius del monestir o bé a l'Arxiu Nacional de Catalunya i que d'aquesta manera, doncs ara, amb aquesta edició nova renovada, a més del comentari dels autors, agafa una nova dimensió per posar paraules a les fotografies i, per tant, conèixer la història que relaten aquestes instantànies. Paraules que han estat protagonistes aquesta setmana en la qual s'ha commemorat el Dia Mundial de la Poesia. I la Biblioteca Mossèn Ramon Muntanyola de l'Espluga ha organitzat per aquesta darrera setmana diverses iniciatives per commemorar el Dia Mundial de la Poesia. Per exemple, han pintat els vidres d'aquesta biblioteca amb paraules i dibuixos. Ho han fet els nens i també els adults usuaris de la biblioteca. A banda d'això, també dimarts 21, les escoles Badruna i Martí Poch van celebrar aquesta data juntament amb la biblioteca llegint poemes a través de les xarxes socials. També la consellera de Turisme i Cultura de la Conca de Barberà va recitar el poema del rector de Vallfogona, una obra clàssica de la literatura catalana que s'ha proposat a totes les institucions de les lletres catalanes per celebrar el Dia Mundial de la Poesia. I justament al llarg d'aquesta setmana, que s'ha commemorat el Dia de la Poesia, l'escola Martí Poch ha preparat també una jornada especial pels carrers del municipi. Tots els cursos de l'escola es van desplaçar el dimarts per diversos punts de la població i entrant a comerços, com per exemple la llibreria Índex, Cal Gamell, la cistelleria Maria Antònia, Cal Mariquinho o García Vicens, entre d'altres, els quals els van llegir un poema de Josep Vallverdú i els van entregar a un recull, una publicació en paper d'aquest poema, també amb alguns dibuixos i decoració perquè doncs, aquests establiments el pengessin al seu aparador o bé en algun punt visible per commemorar tots plegats el Dia Mundial de la Poesia. I del Dia Mundial de la Poesia aviat passarem ja a la Setmana Santa i Montblanc que ja escalfa motors. De fet, aquest cap de setmana arrenquen els actes de la Setmana Santa Cultural, que són actes previs que doncs amenitzen amb el pregó i també diverses ponències. El que primer es farà aquest diumenge és doncs, una de les primeres activitats com a tal, però ja aquest dissabte el pregó a càrrec de mossèn Josep Maria Alegret, plebà de Montblanc, que donarà el tret de sortida a la Setmana Santa Cultural de la capital de la Conca de Barberà. També es farà entrega dels premis del concurs de dibuix de la Setmana Santa i una missa pels difunts de la Congregació del Sang. A més, durant la setmana es faran diverses xerrades, totes elles a les 8 del vespre a l'església de Sant Marçal, la primera dilluns, 27 de març, a càrrec de Judit Rosselló, que explicarà a la ponència classes de religió per què, es pregunta. Dimarts 28, Àngela Portillo, notària de Montblanc, farà la conferència La funció notarial. A banda d'això, també el dimecres hi haurà una ponència a càrrec d'Adrià Cabestany, El mite de l'autoestima, i així fins divendres. Finalment, dissabte 1 d'abril, hi haurà la xerrada al voltant dels 20 anys de Terrània amb el cap de l'àrea de turisme de Montblanc, Quim Caral. Els actes clauran el diumenge 2 d'abril amb el concert de marxes de processó a càrrec de la banda de música Verge de la Serra de Montblanc. I més música perquè els amics de la Brufaganya, l'associació d'aquest espai, va rebre el premi, el 12è premi Sicara, un guardó entregat per l'Espitllera Fòrum Estudis Segarrencs i la Fundació Jordi Cases i Llebot, una entitat que contribueix a la divulgació, l'estudi i la projecció i la cohesió social de la Segarra. Els amics de la Brufaganya, que entre d'altres doncs, programen durant l'estiu el certament musical en aquest espai patrimonial de Sant Magí de la Brufaganya, a la zona de la Baixa Segarra i Cara, doncs, han estat valorats amb aquesta distinció, com dèiem, també d'un premi local, però que en conjunt vol destacar l'empremta i el treball que desenvolupa aquesta entitat sense ànim de lucre en aquest entorn de la Conca de Barberà. I així arribem al final de l'informatiu Conca de Barberà, moment, com sempre, de resumir el més destacat.
N Conca.
L'Ajuntament de l'Espluga de Francolí ha engegat un estudi per analitzar si els punts de captació d'aigua es poden millorar o bé ampliar, és a dir, que el municipi disposi també de més pous.
S'exploraran punts idonis per aconseguir un o dos pous més que abasteixin el poble. Però no només això, ja que el govern local ha definit una desena d'actuacions per fer front a la sequera.
Seria important per poder tenir més independència per recursos d'aigua i no haver de dependre tant de recursos externs.
Enne Conca.
4 minuts per estar al dia.
L'antiga caserna de la Guàrdia Civil de l'Espluga de Francolí es convertirà en 11 habitatges socials i juvenils.
Està previst que el projecte executiu s'aprovi en el ple municipal del mes d'abril i que les obres es puguin licitar durant la tardor, tot per un pressupost total de 900.000 euros.
I la Conca de Barberà ha inaugurat una nova planta de fracció per la resta per tractar prèviament els residus abans de dur-los al dipòsit controlat. També s'han estrenat nous equipaments per l'orgànica.
Estem fent a la millor comarca del país que fa recollida selectiva aquest deute que hi havia amb la comarca, que els residus abans d'anar a l'abocador passin per aquest tractament.
Així en parlava el director de l'Agència Catalana de Residus, Isaac Paraire.
Aquesta nova maquinària permetrà complir la normativa europea i tractar prèviament la fracció de resta, reduint així la quantitat de residus destinats a dipòsit controlat.
A Barberà ja han començat les tasques per enderrocar la capella del Roser. L'actuació va a càrrec de l'arcabisbat de Tarragona i és una de les solucions davant l'esquerda que amenaça des de fa anys al municipi de la Conca de Barberà. Roser Martín és la delegada de Patrimoni Cultural de l'arcabisbat.
No hi havia més solució perquè no podíem tenir la garantia de la seguretat de la gent que hi vivia sota. Va ser una decisió consensuada, primava sobretot la seguretat de les persones.
Enne Conca.
4 minuts per estar al dia.
En política, Josep Maria Vidal es confirma que repetirà com a alcaldable de Som Espluga i a Vimbodí també l'actual alcalde Joan Canela repetirà com a alcaldable de Junts per Vimbodí i Poblet. També aquesta setmana s'ha conegut que Gerard Ferrer i Cristina Molina seran els números 3 i 4 de Junts per Montblanc i en el cas d'Esquerra Republicana, també a la capital de la Conca de Barberà, aposta pel paper de Carme Pallàs com a vicealcaldessa, és la número 2 d'aquesta llista. La Conca reclama un programa de formació i inserció pels alumnes de la comarca que no hagin acabat els estudis obligatoris, és a dir, l'ESO.
Aquesta és una reclamació que ha sorgit de l'Institut Joan Amigó i Callao i que ha estat avalada també per l'Ajuntament de l'Espluga, el Consell Comarcal i Conca Activa, degut a la necessitat de tenir un centre d'aquestes característiques a la comarca.
Anna García és la regidora, per exemple, d'Educació a l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí.
Això, evidentment, és una desigualtat d'oportunitats, no? És a dir, als altres pobles i a les altres comarques, a la comarca, com a mínim, hi ha un PFI per poder doncs, tenir aquest graduat escolar i aquí, actualment, a la Conca de Barberà, aquesta oportunitat no la tenen.
La companyia Factoria Abram serà la pregonera de la 36a Setmana Medieval de Montblanc, la que donarà inici en aquesta nova edició. Serà el divendres 21 d'abril a les 6 de la tarda des de la plaça Major. També en cultura, els historiadors conquencs Àlex Rebollo i Damià Amorós han publicat un llibre anomenat Poblet desaparegut, una crònica gràfica del monestir cistercenc creada amb més de 150 fotografies comentades pels autors.
Tot això és el que ha passat aquesta setmana a la Conca de Barberà. Per més informació, visita efmr.cat.
Doncs aquests són els titulars de la setmana. Nosaltres ho deixem aquí i us acompanyarà la resta de programació d'aquesta casa, de l'Espluga FM Ràdio. Més notícies, com escoltàvem, a fmr.cat i també de dilluns a divendres a l'informatiu L'Altaveu, que és l'informatiu diari amb Laia Molné. Gràcies per la confiança, que acabin de passar un molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Informatius cap de setmana. Una producció de l'Espluga FM Ràdio amb la col·laboració de l'Espluga Audiovisual.